Bon dia, són les 9 i 4 minuts després del Bon Dia, Bona Hora de l'informatiu matinal de Nova Ràdio Lloret. És moment per la tertúlia de l'emissora. Fins a les 10 del matí que tenim amb nosaltres tres ciutadans als quals ja saludem i donem la benvinguda en aquesta taula per opinar dels temes que proposem. Rafael Beltrons.
Hola, bon dia. Bon dia.
Ben retrobat.
Gràcies.
És car de trobar-lo. Miquel Fenero, no tan car, però déu-n'hi-do.
Bon dia a tothom.
Bon dia. I l'Agustí Cabanyes, el saludem, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
L'hem recuperat d'un temps sense cap aquí, per tant, aprofitem la vinentesa per tenir-los a tots tres. És la primera vegada que tots tres coincideixen, per tant, també intentem les peces que tenim barrejar-les com si fossin fitxes de dominó per aconseguir una millor partida. Amb vosaltres volem parlar avui sobre el ple que es va fer ahir. Lloret dona suport a la campanya Casa Nostra, Casa Vostra per acollir refugiats. Aquest és un dels temes que es va tractar en el ple i que avui nosaltres hem destacat a l'informatiu. Hem informat que això és el que es va decidir en el ple d'ahir per unanimitat. La decisió es va prendre a través d'una moció a demanda de l'associació Casa Nostra, Casa Vostra. La campanya, sota el lema Volem Acollir, va néixer de la mà d'un grup de persones independents que treballen en el món de la comunicació i que van coincidir als camps de refugiats de Grècia. En tornar, van decidir que havien de denunciar el que havien vist allà i fer alguna cosa al respecte. Ja fa gairebé un any que van impulsar aquesta iniciativa, oberta a tota la ciutadania, i ara demanen el suport dels ajuntaments per poder reclamar a les administracions pertinents que obrin fronteres i afavoreixin el refugi de totes aquelles persones que pel motiu que sigui han d'emigrar. Per unanimitat es va aprovar aquest punt, per tant, punt de partida per parlar potser possiblement del conflicte dels refugiats que es troben doncs, en un impàs ni en terra de ningú, vaja. Vull dir que, quina opinió tenen al respecte?
Bé, jo crec que segurament no trobarem gaires persones que diguessin que no a un fet com aquest, tot i que el fet de la immigració sempre és conflictiu. Sempre hi ha gent doncs, que és molt contrari al fet de la immigració. Però jo crec que si tenim memòria, i nosaltres, i Catalunya, i Espanya, hem sigut i som país d'emigrants, emigrem, cíclicament emigrem, per raons de guerra, per raons de gana, si féssim una mica de memòria històrica, suposo que entendríem que està molt bé que t'acullin quan has de sortir del teu país per alguna necessitat, no? I en aquest cas, que és per motius de guerra, doncs encara més. També entenc una mica el retret doncs, que feia el senyor del Milló, en el sentit que és una mica un brindis al sol perquè no hi tenim competències. Si bé és cert que està bé que es faci pressió política, no? Bueno, suposo que estarien equilibrats, els dos tenen raó, des del que considero jo, des del seu punt de vista. Està molt bé que des de l'equip de govern es vulgui donar força en aquesta societat civil, força política, diguéssim, però el que també és cert és que la força real acaba sent tocant el zero, perquè si el govern central no hi vol col·laborar, doncs poca cosa hi ha que fer.
Mm-hmm. Miquel.
Home, jo ho trobo... Bé, en primera, ningú, ja no amb dos dits de front, sinó amb dos dits d'acord, es negarà una cosa així. O sigui, la unanimitat, bàsicament, estava cantada. Jo, per la meva part, tampoc és... No vull anar de Sant Pau, tampoc és que sigui massa sensible amb això, però ho trobo un oportunisme. O sigui, la classe política queda molt bé afegint-se a iniciatives com aquestes, però a mi hagués agradat que anessin acompanyades de dir, bueno, pues, fiquem a disposició equits pisos per acollir equits persones. És cert que l'administració, les competències no ens acompanyen, però una forma de fer pressió també és de dir, escolti, no entren perquè vostè no vol. 12 d'ells a Lloret tenen lloc.
Fora. Una manera de fer pressió, també.
Exacte.
Però això ja s'ha dit, m'assembla. Això es diu, i ho diuen totes les administracions, que no tenen influència o poder de decisió perquè entrin els immigrants.
I capacitat d'integració?
Capacitat d'integració entre tothom.
Bueno, aquí no.
Tothom, Sí, políticament o personalment en té tothom. En canvi, políticament veus reaccions totalment contràries a la capacitat d'integració.
El que també és cert és que crec que és un tema bastant delicat, no? Perquè vosaltres ara imagineu, si ho entenc, eh? O sigui, intento posar-me la pell dels refugiats, però també intento posar-me la pell de les persones d'aquí, no? Imagineu que l'Ajuntament diu, doncs, dedicarem aquests 12 pisos a unes famílies sirianes refugiades de la guerra. Però, a més, no n'hi ha prou, perquè, clar, aquesta gent, mentre estiguin aquí, han de viure d'alguns diners, d'algú. O els hi donarem una subvenció, o, encara millor, els hi donarem una feina. És a dir, no els mantindrem nosaltres, sinó els mantindran amb el seu propi treball, no? Imagineu-vos que fessin això, quanta quantitat de gent de Lloret de Mar aniria a posar l'ai al crit al cel, no? Diguent, escolti, el meu fill no té feia, el meu fill no arriba a final de mes, el meu fill no té casa... I tenen tota la raó del món, amb la qual és un tema molt delicat, del qual se'n pot fer oportunisme, del qual se'n pot fer utilització política, però que sembla que en general, la classe política en general no està massa interessada. En general, eh?
Bueno, perquè dona vots o dona... potser opinar el contrari. I la prova la tens amb el creixent número de votants que hi ha de les extremes dretes i dels homòfobs i d'aquest país més d'emigrants que deies tu, com més que Espanya, és Estats Units. I el que s'ha votat als Estats Units està completament quasi en contra d'aquestes idees, no?
Que
tots són voltes sobre.
Bueno, jo coincideixo amb l'amic Baltrons en que és un tema delicat, i precisament per delicat el considero necessari. O sigui, així no ens aturem amb la bona paraula, amb la bona intenció i amb les excuses. Així, efectivament, és un tema delicat que s'ha de debatre i al qual s'han de donar solucions, en un sentit o en un altre, respectant l'espai de tothom i atenent a la majoria de les necessitats tant dels d'aquí com dels foranis. Jo a vegades faig servir, potser massa, una paraula que no és meva, la vaig llegir en un llibre, però que em va semblar molt adient per molts de casos. Davant d'un problema es reacciona de dues maneres diferents: buscant solucions o buscant excuses. I en aquest cas, no a Lloret, la part política crec que s'hi arrepenja massa amb la segona.
Doncs davant d'un problema totalment humà, parlem de les altres instàncies, la Comunitat Europea, no?, que tanca portes i que, clar, ha deixat passar només amb comptagotes a persones. Quan veiem ara en ple hivern, doncs, les imatges que es poden veure amb la neu i tots els refugiats en allà establerts, la veritat és que fa una basarda que és increïble, que puguem arribar a aquest extrem.
La Comunitat Europea, per lo poc que sé, ja dic, no, ara no vull anar de tècnic amb això perquè tampoc en sé tant, però en pur sentit comú, la Comunitat Europea va dir: acollirem a 160.000, per dir un número equis, i ho reparteix amb quotes. Lo fotut és que aquí s'hi queda. O sigui, des del moment que ho reparteix amb quotes i els països accepten les quotes, la Comunitat Europea és la primera que sí que té competències i ha de fer pressió de dir: govern polonès, vostè va dir que dels 160 n'acollia 25. Quin dia els hi fico a la porta? Cosa que la Comunitat Europea no està fent.
Bueno, bàsicament perquè la Comunitat Europea funciona molt bé com a comunitat econòmica i molt malament com a comunitat política, per la disparitat de criteris polítics que hi ha.
Que hi ha a dintre. La Comunitat Europea s'ha preocupat, per mi, només de créixer amb número de volum i voler buscar un mercat, o sigui,
un mercat econòmic.
Econòmic, buscar un mercat d'un volum comparable a les grans potències, no? No s'ha preocupat de res més. Un cop estan a dintre...
Podríem dir que s'ha preocupat més per les crisis econòmiques o financeres que no pas quan ha arribat una crisi humana, humanitària.
Bueno, perquè després cada un va al seu.
Clar, amb el qual, no és que jo comparteixi massa amb el millor, però resultarà que sí que és veritat que és un brindis al sol, o traduït al català, un fet de cantar mañanes.
Bueno, una mica de vent des del sol pot ser que sigui, evidentment perquè no tenim competència i sí, perquè i... estem parlant d'una cosa que no... El que també és cert, també crec jo que és cert, és el que defensa l'equip de govern, que és una forma de pressió, és una forma de pressió que no ens costa, no, vull dir, no... la fem, no sabem si té alguna efectivitat, però probablement no crec que en tingui, perquè si 2.400.000 persones a Catalunya diuen que volen votar i el govern central s'ho passa pel forro, doncs tampoc no crec que, per molt que 800 ajuntaments o els que siguin s'adhereixin a una campanya de casa nostra, casa vostra, probablement no tingui cap efecte en el govern central. Està demostrat que aquest senyor té una pell bastant gruixuda i en principi no l'afecta massa el que el poble digui, no?
No.
I més si es fa amb la boca petita. No, o sigui, perquè, per exemple, amb el tema de la gent que vol votar, se'n parla, i molt, perquè aquesta gent no es queda només contestant una enquesta dient que vol votar. Puntualment, cada equis temps, es manifesta, es pren la molèstia de sortir massivament al carrer, i això ho converteix en un problema que necessita solucions. Ara, donar manifestacions de suport, que qui s'ha de sentir pressionat sap que és un parlar per parlar, doncs, efectivament, no el pressiona.
Però almenys es deixa en evidència que la gent, el poble, la ciutadania, vol acollir, i en canvi qui no deixa acollir són els que no ho permeten.
És que jo no dubto que la ciutadania vulgui acollir, perquè crec en la humanitat de la gent. Ara, també veig jo que és un tema que necessita més de debat, i per poder debatre, més d'informació. O sigui, jo l'altre dia vaig també llegir un article, soc molt lector de premsa, en què algú deia, escolti, ara vindrà un senyor sirià i li donaran un pis. Jo fa 4 anys que em demano un. Per què a mi no i al sirià sí? Doncs efectivament, hem de debatre sobre això. Però debatre en sèrio i tindre informacions. Ara semblarà que vulgui anar a la contra, però no, ho defenso. Fa cosa d'un any també va amb uns pisos, em sembla que era la Verneda o Roquetes, van donar acolliment a 16 famílies sobre la crisi dels refugiats. Potser entenguem massa que refugiats són tots sirians, no? I no és així. Donaven acolliment a 16 famílies ucranianes. Saps? No dic que els ucranians no tinguin dret. Potser per llista d'espera encara en tinguin més de dret que els sirians, no? Però vull dir, aquestes coses necessitem més informació perquè no ens xoquin.
No són més per apagar consciències? Per tranquil·litzar consciències?
Si salven el benestar de 16 persones, benvingudes siguin.
Sí, però sí, llavors ens trobem amb no sé quantes famílies més que són d'aquí i que diuen, i nosaltres què?
És que aquesta
és la contradicció permanent.
No, és cap contradicció. És que aquí la societat està funcionant malament i s'ha de debatre. Amb dades i coneixement de les dificultats i dels fets i també de les hipocresies. O sigui, el fet dels refugiats ara de repent ens fa despertar la consciència de que hi ha molta gent d'aquí que no ho està passant gens bé. Això també era un problema. També ho és. També n'hem de parlar. O sigui, s'ha de debatre. O sigui, aviam, jo no estic dient que entri tothom. És més, si vostè m'ho preguntés, jo li diria... Tothom no pot entrar. Malauradament, no hi ha espai ni feina per tots.
Quants han d'entrar?
Quants han d'entrar? O sigui, però, veus? Aquesta resposta o aquesta autopregunta obre debat. I s'ha de fer més ampli i amb la voluntat de buscar solucions.
I llavors em surt una altra pregunta, que és... Hem d'acollir. De quina manera? De quina forma?
Exactament.
Què entenem per acollir?
Exactament. O sigui, és que el debat se'ns està quedant curts. O sigui, salvem la consciència amb bones paraules i com que qui s'ha de sentir pressionat...
Aquí és on te volia anar a parar, sí. La consciència.
Salvem la consciència amb bones paraules i com que qui s'ha de sentir pressionat veu que això és una pataleta de 5 minuts, la pressió no existeix. i continua anant a la seva, que la seva actualment, a dia d'avui, és una qüestió a totes llums injusta.
Una altra moció que ahir també es va presentar supramunicipal, si podem dir-ho així, entre cometes, és la que va presentar Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida Alternativa, demanant l'aixecament del bloqueig comercial i financer dels Estats Units cap a Cuba.
Bueno, molt bé.
Sí, això també...
Em sembla, per dir-ho d'alguna manera, dispers, o sigui...
Jo no crec ni que sigui tema del ple de l'Ajuntament de Lloret.
Ni tema d'enlloc, o sigui... El senyor Pere està enfadat amb el senyor Joan, i ara el senyor Lluís diu que faiguin les paus. És un problema entre el senyor Pere i el senyor Joan.
Perdona, no per mi no és tema del ple de Lloret.
No, home, crec totalment és totalment supramunicipal, no, és internacional, és que no, no, no,
és que, ni,
és que ni el govern espanyol no hi podria fer res en aquí. Estem parlant d'una problemàtica enquistada que fa, no sé, 50 anys, fa que ja dura el bloqueig. No sé, crec que podríem fer moltes mocions d'aquest tipus, podríem fer mocions a favor dels palestins i podríem fer mocions a favor del poble ucranià.
Sí,
podríem fer el del subsaharià, però és clar, si ens enquistem en fer aquest tipus de mocions que poden ser molt justes i poden ser molt raonades i no sé, potser el ple no avançarà en la problemàtica de Lloret, que en fi de comptes és on té potestat, no? Té potestat de canviar algunes coses, de modificar algunes coses, de millorar algunes coses, i amb aquestes tan absolutament supramunicipals, perquè a fi de comptes en el cas dels acolliments estem parlant d'acolliments que han de succeir en el nostre territori, que si el govern central al final decideix doncs vinga endavant, sí que haurem de discutir seriosament si Lloret acull 3 famílies, 6 famílies o 12 famílies. És a dir, tot i ser una cosa supramunicipal perquè no tenim potestat i ho decideix el govern central, en algun moment ens hi podríem veure realment implicats. En el tema de Cuba, ostres, jo crec que hauríem de dedicar-nos a altres coses.
A més, també un tema d'informació, o sigui, el bloqueig dels Estats Units sobre Cuba, que jo no l'aplaudeixo, jo no li dono suport. A més, a mi, parlant clar, se me'n fot tres pitos, i se me'n fot tres pitos perquè conec una mica la realitat cubana i el bloqueig... És de nom, o sigui, les mercaderies arriben a Cuba, si no és a través d'Estats Units, que sí que hi arriben, és via Mèxic, via Guatemala, via Colòmbia, o via directament Alemanya. No.
Doncs un tema totalment de Lloret, si els hi sembla, d'acord? Que també es va tractar en el ple d'ahir, i és que en Lloret, si se puede, va demanar que es canviï el nom del Parc de l'Esperança pel de José Luis Pardo. Coneixen
sí.
El tema.
Sí, sí. Jo coneixia el senyor José Luis Pardo, sí. No puc dir que fóssim amics, però ens saludàvem i ens saludàvem cordialment i intercanviàvem unes paraules de tant en tant quan el veia, perquè hi passava sovint per allà. Bueno, entenc que probablement és una persona que ha fet coses bones amb el tema dels gats, però, esclar, d'aquí a donar-li una plaça d'un nom en una població com Lloret de Mar, en el qual hi ha moltíssimes persones que han fet, bueno, que han destacat amb obra social o que han destacat amb altres camps, no? També estaria amb la línia del que s'ha expressat, m'ha semblat, algun membre de, no sé si era de l'equip de govern, no sé si era el senyor del Millor, doncs, que deia que, bueno, que s'hauria d'estudiar bé perquè realment hi ha molta gent que mereixeria aquest honor i que, bueno, el senyor Pardo, fins allà on jo el conec, estem parlant de que és una persona molt sensible amb el tema dels gats i dels animals i que no ha tingut cura, però més enllà d'això, jo crec que hi ha molta gent que ha fet coses tan o molt més importants per la vida d'aquest poble, no? Estic crec que és una cosa que s'ha de plantejar seriosament. No podem estar a la primera que passa qualsevol cosa donant noms i carrers i avingudes... perquè ara, bueno, perquè algú se li ocorreix que estaria bé. No sé, em sembla... No em sembla massa seriós, la veritat.
I a tu et sembla que és seriós dedicar places a un membre d'un partit a petició d'aquest partit?
A un membre d'un partit a petició...
d'aquest partit? Perquè això ha passat aquí, Lloret.
Germinal Ros, et refereixes?
Sí.
Germinal Ros. La veritat que la trajectòria del Germinal Ros tampoc no la conec tan a fons, però si fos referit a la trajectòria política, concretament la trajectòria política, entendria que no té massa sentit. perquè, bueno, transitòria política en tenen molts de lloretencs, o n'han tingut molts de lloretencs. Si això es pogués justificar d'alguna manera amb una trajectòria social amb la qual aquesta persona ha fet obra social dins de la població, no estrictament lligada a la política del seu partit, sinó a acció social, llavors ho entendria més. Crec que no conec prou a fons el tema aquest per poder dir si el senyor Germinal Ros es mereixeria o no es mereixeria.
No, a veure, el seu nom. Tu te la mereixes o no? Pues naturalment,
jo crec que no.
Mala persona no ets.
No, però no, però no he fet res, no he fet res especial com per mereixer una plaça.
Però si té un suport ciutadà al respecte, aquí, per exemple, estem parlant de 20.000 veïns que a través de la plataforma change.org han fet la petició, han signat la petició.
20.000 veïns de Lloret de Mar han demanat que el senyor Pardo... 20.000 veïns?
Saps el que vol dir, 20.000 veïns de Lloret de Mar? M'agradaria veure'ls.
La dada no la tinc...
Amb tot el respecte, no puc dir que no m'ho crec, però ho dubto molt.
Quina és la població de Lloret?
Sincerament, 40
mil. No arriba a 40 mil.
Aquí han votat les àvies, els avis, els nens petits de 2 anys, els bebès, els recient nascuts, els ucranians, les russes, els búlgaros...
Altra cosa és la problemàtica que hi ha darrere fons, no en el sentit... Hi ha un reglament per donar nom a carrers, places, avingudes, el que vostès deien, eh? Però la problemàtica de rerefons són els gats o animals diversos que viuen al carrer i que se'ls dona menjar. Perquè ahir mateix el regidor de Medi Ambient, Jordi Orobitg, deia en el ple que, d'acord amb l'ordenança, no es pot donar
menjar als
animals, no? I, en canvi, és una problemàtica que no en un punt en concret en aquesta plaça de l'Esperança, sinó en diversos punts de Lloret de Mar, no només hi ha gats, sinó que hi ha d'altres animals que se'ls dona, no?
Hi ha un problema d'higiene provocada per aquest fet d'alimentació d'animals, doncs, o del que sigui, de coloms, o... Sí, hi ha una ordenança que ho prohibeix i jo sé que en alguns casos doncs, la policia local doncs, actua i amonesta, com a mínim verbalment.
Per això que és una contradicció també.
Contradicció total.
Que, a veure, està molt bé, és molt humà intentar en una colònia de gats donar de menjar perquè no morin de gana, però la contradicció és que l'ordenança ens diu que estem fent una cosa que no és correcta, no?
Sí, és que possiblement la solució no sigui donar-los de menjar al carrer de la manera que es fa, sinó que sigui acollir-los, parlant de l'acolliment, doncs sí, acollir-los amb un asil d'animals abandonats. A fi de compte són animals de companyia, són animals domèstics.
En principi domèstics.
Que han estat abandonats, perquè els gats salvatges, que jo sàpiga, en aquesta zona no n'hi ha.
O potser aquestes 20.000 persones podrien crear un centre d'acollida d'animals?
Doncs mira, si cada un posés...
Si cada un posés molt poca cosa, i seria una feina increïble. Mm-hmm.
Amb la tutela de l'Ajuntament, per exemple.
Sí, 20.000 persones creant això.
Jo també parlant...
Ostres, tu...
No estaria malament, veus?
O sigui, llavors demostrarien...
Aquestes coses és... Treus un tema sobre la taula i et dediques a discutir seriosament sobre ell, buscant solucions. Tota moneda té cara i té creu. Tu dius la contradicció d'un gest humanitari de donar de menjar als gats quan està prohibit. Diu, però en teoria no podries perquè l'ordenança ho prohibeix. Mm-hmm. Jo tinc entès que l'Ajuntament també per motius d'higiene, té cura de recollida d'animals, com és que jo vaig a donar gats i trobo gats, per què els trobo?
Perquè contínuament em van vinguem...
Tinc una precisió que ens fa ara mateix via WhatsApp l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, ens diu 20.000 persones que no són de Lloret.
Ah, bueno, d'acord. I exigeixen
que no
una
són
plaça
tots de Lloret.
A Lloret.
D'acord.
I exigeixen el nom d'una plaça.
És a dir, són 20.000 persones, però que no són tots necessàriament de Lloret.
Un senyor de Vidreres que demana que...
A Lloret se li posi...
Una plaça. Sí. No, jo sóc molt contrari... sóc molt curós a donar noms a espais públics amb massa immediatès. O sigui, ara ficaré un exemple molt folclòric. La Pantoja, per exemple, li han dedicat un carrer a no sé on. Qui li hagi dedicat ha quedat retratat. O sigui, la història necessita un temps per jutjar la gent. I llavors...
Això tens tota la raó. Amb això tens tota la raó. Tota la raó.
Segueixin.
És que jo també sembla que sigui en contra de tot, no? Però
vull reparteixo auriculars
tinc
perquè ara
tenim sobre les coses.
Tenim una trucada telefònica d'una persona que ens està escoltant i que vol també participar o almenys donar el seu punt de vista. Pilar, al telèfon, molt bon dia.
Hola, bon dia. Mireu, jo només us voldria preguntar què s'ha de fer quan tu tens a dues veïnes en un puesto i en un altre que donen menjar als gats, als coloms i a tothom. Què s'ha de fer?
Com diu, exactament?
Mira, jo tinc una veïna, sí. Jo estic aquí a la vora als col·legis d'aquí davant, al carrer aquest de... Bueno, és igual. Aquí davant tinc el col·legi i la senyora pues, agafa pa i ruixa tota la cera, ple de pa moll. Jo aquest dia vaig relliscar i vaig caure. Vale. A la vora on tinc la botiga també hi ha una senyora que don menjar a sota els cotxes. Cap a la campana hi ha una altra senyora també menjar sota els cotxes. Jo ho sé, això es veu, perquè direu aquesta és que vol al carrer. Sí, és que vaig amb la gosseta i ho veig. I la gosseta me se'n va allà a menjar. Aquest menjar està pinso, compren, eh?
Sí.
Jo, esclar, jo dic que això no es pot fer. I em diuen, vés-te'n a treballar a l'Ajuntament, tu. Tu sempre protestes. Jo no protesto, només dic que no es pot fer.
D'acord. No, doncs recollim el seu comentari. No li podem donar nosaltres la resposta, però almenys el que sí li podem dir és que s'adreci a l'Ajuntament.
I aquí en el jardí de Can Xardó, aquí sí que hauria d'haver-hi una vigilància, perquè és una pena. És una pena. Tenim una cosa tan maca aquí a Lloret, i bueno, és que fa molts dies fa fàstic, eh? Jo no sé. Jo no sóc filla de Lloret, però estimo molt a Lloret. Molt, molt. Però no, i no sé.
Amb el to ja ho notem. Pilar, gràcies per la seva aportació. La recollim i li adrecem, com dèiem, cap a l'Ajuntament.
Molt bé, molt bé que em parleu d'aquestes coses, perquè va bé que em parleu.
Molt bé, gràcies i bon dia.
Bon dia,
gràcies,
bon dia a tothom.
Hi ha una precisió sobre el que diu aquesta senyora, que és veritat. Mm-hmm. Hi ha molta gent que dona menjar a coloms, a gavines, a gats, a gossos, cada matí en certs puestos, però mai ho fa davant de casa seva. Uh-huh. Sempre agafa el menjar, surt de casa seva i se'n va davant de casa d'altres a donar-los el menjar.
Doncs...
No faig cap més comentari. Uh-huh.
Doncs ahir en el ple va sortir el tema i clar, és ben bé que aquest sí que és local, eh? Mm. Ens precisa encara més l'alcalde Jaume Dolçat, ens diu 20.000 persones a la plataforma change.org, gent d'arreu, que pot haver-hi algú de Lloret, però en cap cas la majoria ni molt menys.
No, és que és evident. Mm. 20.000 persones de Lloret.
Era un nombre que feia pensar. Bueno,
ho voldrien els polítics.
Jo crec que és evident que fer un clic amb un me gusta és una cosa molt fàcil de fer, és ràpida, és automàtica, et descarrega una mica la consciència, et fa que et sentis millor persona, però potser això que dèiem d'aquestes 20.000 persones posant un euro mensual amb un número de compte, perquè es creés un fons per doncs, tenir una protectora d'animals, possiblement sigui molt més difícil. D'aquestes 20.000 no en quedarien tantes.
Uh-huh. No, però aquest tipus de finançament, molt bona idea en aquest sentit per aplicar-ho en aquest problema. Sí. És a dir, si aquestes 20.000 persones donen un euro només al mes, si estan tan sensibilitzades amb la problemàtica dels animals, és evident que aquest centre d'acollida té futur.
Sí, però dubto que això passi.
No pots estar segur que no passarà.
Home de poca fe.
Diguem-ne pragmàtic.
O de massa coneixement.
Sí.
De fet, però, el tema que ens ha explicat la Pilar, bé, és un fet, és una realitat.
És una problemàtica real. Jo he vist persones arribar a les mans, esbarallar-se, perquè algú recriminava doncs, de no deixar menjar, i l'altra persona... La veritat és que els defensors dels animals, no vull generalitzar, però n'hi han de molt radicals, n'hi han que de seguida s'alteren, no? Quan tu potser li fas una observació, mira, senyora, està molt bé que porti els bidonets aquests de les garrafes d'aigua plenes de menjar, però, no sé, potser si quan deixa la nova s'emportés la bruta, la vella, la buida i la llencés a les escombraries, això no estaria fet un desastre, no? Mm-hmm. Però, esclar, això que no pots dir-ho. No pots dir-ho perquè de seguida se te tiren a la jugular i et criden i... Jo, la veritat, bueno, jo personalment fa temps que intento no involucrar-me massa. No involucrar-me massa.
I la problemàtica dels excrements?
Exactament el mateix. Exactament el mateix.
O pitjor.
Bueno, jo sobre això estic... Jo aquí sí que no sóc imparcial, estic molt sensibilitzat, perquè a casa meva, no faig de xèrif del poble, però a casa meva defenso molt... Jo tinc una botiga.
Sí, sí.
Aquesta botiga fa una cantonada. Amb el tema dels excrements, la veritat és que cada cop veig més que els recullen i tal. Però tinc un problema amb les miccions.
Sí.
O sigui, la gent troba molt normal... anar a orinar a casa de l'altre.
Sí. A la cantonada.
A la cantonada. No, no, no la gent, les mascotes.
Sí, sí, sí.
O sigui, de...
No recordo.
I no els hi retregui res, perquè, bueno, jo he tingut greus discussions, però, ja dic, sense fer de xèrit del poble, jo el que defenso és la cantonada de casa meva, i allà m'hi fico fort. Saps? I el meu missatge és, jo no vinc a pixar-me a casa seva, vostè no vingui a fer-ho a la meva.
La seva mascota.
Sobre això dels excrements, ahir sortia a TV3, no recordo l'Ajuntament, un ajuntament petit, que va contractar a detectius que filmaven a punts estratègics del poble la gent amb gossos si recollien o no recollien els excrements. Els va filmar, els va cridar, els va avisar i a la segona vegada els multava. I deien que havia donat bastant bon resultat.
Mm-hmm. Aquesta ja és una mesura d'aquelles extremes, no?
Lamentablement, les mesures coercitives
són les que funcionen.
Sí, sí. Tu ja pots anar avisant de que no passis el límit de velocitat. Posi un radar i tranquil, que llavors la gent...
En el sistema educatiu nostre és així.
Sí, sí, no? I la resposta, o sigui... Mai ha sigut ningú. Sí, sí. O sigui, ara ja, per no oferir sensibilitats, no? Saltar-se un stop. Tu filmes i dius, bueno, doncs de 100 cotxes, 23 han saltat a l'stop. Però tu fas una enquesta entre les 100 persones i tothom és, jo no.
No, jo mai.
Jo no.
No, però aquest ajuntament va dir inclús el pressupost dels detectius, el que havia recaudat amb moltes... Posava tots els números.
Sí, sí. Però si no apel·lem al civisme de les persones, dels ciutadans, malament rai, perquè no... Primer, ja partim de la base que no hi ha un policia al darrere de cada ciutadà que va...
I malament diríem qui fos, sí, també.
Clar, no pot ser-hi. No,
i malament diríem qui fos. Ara, cadascú, des de la seva sensibilització, pues, fica el seu gra de sorra. Okay. I pues, ara no vull traspassar ni molt menys la responsabilitat amb els polítics, no? Però vull dir, les ordenances també estan una mica per complir-les. Saps? O sigui, si no es poden... Si no es pot donar de menjar en els gats de carrer, però al mateix temps resulta que l'Ajuntament adquireix el compromís de que no hi hagi gats de carrer, potser que de les dues bandes es compleixi.
El que passa que potser l'ordenança aquesta que prohibeix... Ara estava pensant, està... Crec que és molt fàcil, com diuen els castellans, llavors, matamos el perro i s'acabó la ràbia, no? Mm-hmm. Llavors, realment, el problema d'alimentar els animals aquests que viuen abandonats no és un problema del fet en si d'alimentar-los, sinó, crec jo, més del fet de que allà es genera una brutícia.
Clar,
i és molt fàcil que hi vagin altres animals, com les rates, o que hi ha, bueno, una colònia de puces, el que sigui, no? Potser l'ordenança hauria de dir que es pot alimentar l'animal, que pots alimentar un animal, el que passa que en el moment en què aquell animal ha acabat de consumir aquells aliments, t'hauries d'endur qualsevol resta del que hagi pogut quedar allà. O sigui, jo m'imagino, si aquella persona que li agrada alimentar els gats, va... seu, els hi deixa el menjar, mentre tant se llegeix un llibre un rato, o navega per internet, i quan està al cap d'un quart d'hora, 10 minuts, s'emporta el recipient, s'emporta el pot d'aigua, s'emporta tot, i ho deixa tot net, no crec que cap lliuretenc, vamos, jo juraria que cap lliuretenc li diria res.
Però l'ordenança no crec que hagi estat feta pel problema de la brutícia que
jo
genera...
Jo crec que sí, sí, que l'ordenança està sí? provocada, està... Sí, sí, està
per la proliferació de les colònies...
També és possible, també és possible.
L'ordenança respon a un problema. O sigui, ningú farà una ordenança sobre no donar de menjar ossos polars. No hi ha ossos polars, per tant no cal l'ordenança. Quan es fa l'ordenança és perquè s'ha detectat un problema i des de l'administració, amb el criteri que ells hagin tingut, decideixen abordar-ho mitjançant això, mitjançant l'ordenança.
Si el fet fos que no proliferin, perquè no proliferin les colònies de gossos o de gats o de coloms, probablement amb les campanyes d'esterilització que es fan seria suficient o s'acabaria treballant força sobre la base del problema, no? Sobre la base del creixement de la colònia. Però jo crec que és més un problema més de deixadesa, de brutícia allà on hi ha... En els espais on la gent alimenta, el que deia aquesta senyora radioient que ens ha trucat, ella parlava de pa mullat per la vorera, tot ple de pa mullat per la vorera, aquells animals que van, mengen el que necessiten, i el que no necessiten no s'ho mengen, òbviament. Probablement, si aquella senyora estigués allà i en comptes d'escampar-ho tot per una vorera, ho deixés en un platet, i després tingués la seva escombra, el seu recollidor, i quan els gats, els que sigui els animals, els gossos, van acabar de menjar, s'ho emportés tot, és que no crec que cap veïna li digués res. Al contrari, les veïnes la saludarien, probablement...
Però possiblement són dos problemes, eh? Una, la de la brutícia, i l'altra, de la proliferació dels animals, perquè, clar, una proliferació d'animals descontrolada, això significa malalties i tot el que genera.
Però segurament la solució final de tot aquest problema seria que aquesta gent tan interessada en estimar els animals els acollissin a casa seva. No, si aquesta senyora s'emportés un gat i convencés una amiga perquè s'emportés un gos i convencés algú altre perquè s'emportés uns quants coloms, probablement ja no teníem aquest problema. I si no vol fer-ho ella a casa seva, que aporti els diners com perquè alguna organització pugui fer-ho. I no, segurament seria...
Els animals van a menjar allà on els acostumes a anar a menjar.
Com en troben? On saben que en troben?
On saben que en trobaran i van a l'hora que saben que els hi van a donar. Són així d'intel·ligents.
I si...
Per tant, si ella vol cuidar animals a casa seva, allà, cada matí surti a les 9 i vongui el menjar per l'animal que vulgui. Que no es passegi per diferents puestos del poble.
Crec recordar que hi ha un centre d'acollida a Tossa de Mar, no? D'animals.
Sí, que sembla ser que està...
D'animals en general o de gossos?
Jo crec que hi ha gats i gossos, no?
Crec. No sé si hi ha més... No hi ha estat, però sembla que sí que està a tope. No.
Està
saturat, sí.
Si parleu de gossos a Tossa, avui dia, avui
la notícia,
és una mala notícia, eh?
Sí, sí, sí. Que pobrets, Tossa no té res a veure.
La
veterinària de Vidreres.
Però vull dir, parlar d'això sí. Avui, ostres.
No sé si volen ja canviar de tema, perquè sí, ja estem de gats i de gossos.
Ja, ja.
Fins al
el marramiau.
Bé, doncs, un altre tema també important, parlem de transport, és l'adjudicació del contracte per a la prestació del servei de transport urbà de viatgers a l'empresa Barcelona Bus. En vam parlar també dies enrere en una tertúlia. Tots els grups hi han donat suport, excepte Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que ha votat en contra, i en Lloret, si se puede, que s'ha abstingut. Recordem que el contracte és per 4 anys, prorrogables anualment durant un màxim de 2 anys i per gairebé 230.000 euros. I el regidor de Mobilitat, Antoni Lorente, ha comentat que hi ha diferents millores al servei, com ara que els busos tindran wifi gratuït i servei de videovigilància i que hi haurà panells informatius a totes les parades. Unes millores que suposo que ens deixaran, doncs, almenys al mateix nivell que possiblement a altres municipis.
El preu i els horaris?
No ha transcendit, però suposo que En breu podrem conèixer...
Suposo.
Sí, jo hi llegeix... No, home.
Home, políticament correcte, és que diran els horaris es milloraran i el preu es mantindrà. Això seria la solució políticament correcta, no?
Sí que he sentit a parlar de que hi haurà un servei a la carta a les urbanitzacions.
A través del servei de taxi.
A través del servei de taxi, el qual em sembla una idea molt positiva, molt innovadora. Bueno, els haurem de donar aquests 100 dies de gràcia, no?, que se'ls dona a tothom, per poder valorar realment com ha funcionat o com està funcionant el servei. Jo, en principi, no hi tindria res en contra a dir, em sembla correcte, si a més la nova empresa farà millores com aquests panells informatius a les marquesines electrònics. A mi em sembla correcte, que estem avançant en el sistema del transport. Lloret és una població que comença a ser d'una mida ja mitjana i el transport és molt necessari. I m'assembla molt bé el fet de que vagin a recollir porta a porta a les organitzacions. Em sembla molt bé.
Si jo he llegit la notícia, ara no prenc partit, perquè tampoc m'he parat a pensar-ho, el vot en contra d'un dels partits polítics és perquè aquesta empresa baixa el sou als treballadors. L'Ajuntament té alguna cosa a dir amb això? Ha d'intervindre amb la política interna de l'empresa?
Jo crec que no. Jo crec que no. Que no s'hi hauria de posar. Ja hi ha uns salaris mínims interprofessionals per categories i rangs, i a partir d'aquest mínim, que és el que estableix la llei, les empreses són lliures de posar...
És una adjudicació...
Sí, no, per això jo no prenc partit, Ara, com que... Perquè ho he llegit avui mateix, és notícia del diari El Punt d'Avui, diuen qui s'ha abstingut, diuen qui vota en contra... i diuen per què. De la mateixa manera que també, o sigui, qui vota a favor també diuen per què, que són els panells, les millores tecnològiques. I llavors, repeteixo, no prenc partit, però fico això sobre la taula, de dir... diu el que s'absté que aquesta empresa pot fer una oferta atractiva perquè baixa el sou als treballadors.
No, deu pagar menys que les altres.
Diari és que si un senyor guanyava 10, ara cobrarà 8. Bueno, no sé el percentatge exacte. Clar, això
no sé
dona marge per...
No sé
això dona marge perquè l'empresa sigui atractiva. I la pregunta que no prenc partit és... això a l'Ajuntament le concierne?
Jo crec que no. I a més, això és una cosa... És un peix que es menja la cua. A veure, jo tinc una empresa per agafar aquest contracte, baixo el sou dels meus treballadors. I a sobre prometo millores al servei del meu client. Tu creus que jo podré lograr aquestes millores tinguent els meus treballadors en contra? Quin risc corro jo? Que aquests senyors em protestin amb possibles vagues o possibles
llavances,
i llavors no puc donar el servei que he promès i perdi la concessió.
Bueno,
o sigui, deixem-me l'empresa que negoci el seu.
El servei que has promès, o sigui, a tu et poden donar una concessió dimarts i dissabte tindre una vaga.
Clar.
I això no afecta la concessió.
Depèn de com estigui feta, me la poden treure. Perquè si no, donc els serveis i les millores de la concessió ha firmat, me la treuen.
De totes maneres, jo crec que... per exemple,
si me la mantenen, llavors... És que l'Ajuntament no sap firmar un contracte.
La pregunta és, l'Ajuntament ha de regular el sou dels treballadors de les empreses que contracten?
Regular-lo no, però... I ser sensible, tampoc, perquè sensibles som tots, lamentarem que la gent li baixin el sou, però té alguna cosa que dir-hi? O sigui, és una pregunta mica oberta.
No, per mi no.
De totes maneres, jo crec que en el cas, per exemple, concret de les servei de recollida d'escombraries, jo crec que si canvia el concessionari de recollida d'escombraries, per contracte s'ha de quedar obligatòriament amb tot el personal respectant tots els drets que hi tenen.
Sí.
Llavors, jo crec que això també deu funcionar, m'imagino, en el sistema del servei de transport públic, perquè, a fi de comptes, són concessionaris de l'administració, aquesta gent.
No, però l'empresa és privada i els treballadors...
Però els paga l'administració. La possible pèrdua que pugui tenir el servei la cobreix l'administració. No funciona com... O sigui, jo crec que és un sistema mixte. No és realment una empresa privada que, si genera pèrdues, perd. Crec. no sé, fins al punt...
Si els treballadors depenen directament de l'Ajuntament, sí que a través del conveni laboral mantenen tots els drets.
Si els treballadors depenen de l'Ajuntament...
Però si depenen directament d'una empresa aliena a l'Ajuntament, no.
L'empresa aquesta de serveis de recollida d'escombraries de Lloret de Mar.
Ah, serveis.
Si demà canvies el concessionari, si en comptes de ser el senyor Gustavo Bossa fos una altra persona, fins allà on jo sé, i potser m'equivoco, però fins allà on jo sé, l'empresa, la nova concessionària, s'hauria de fer càrrec de tots aquests treballadors mantenint totes les condicions laborals de sou, d'antiguitat i de tot, que tenia l'antic concessionari.
Perquè el plec de condicions ho requereix.
Ho requereix.
Perquè el plec de condicions ho requereix.
Però és que no crec que sigui un tema local. Jo crec que això passa amb altres empreses d'aquest àmbit de l'administració.
Ho desconec.
Crec.
O l'alcalde que ens pot...
En qualsevol cas, si els hi compete o no, sí, estarà posat en el plec de condicions. Si no està posat en el plec de condicions, evidentment l'empresa... Sí, l'Ajuntament, quan fa un concurs, depèn de quin concurs sigui, però... Concurs de farola, és d'il·luminació.
Sí,
poca pregunta pas quan pagues tu els treballadors. Però no pregunta pas si li pagues bé l'enginyer o si el gruista cobra X. No? Vull dir, vull 10 faroles i els vull a tal carrer i per quan me les feu? I el que presenti millor oferta ho farà, sense preguntar si cobres més o cobres menys.
Sí, però la denúncia del grup opositor no era... Vostè li dona una concessió a un senyor que no és massa generós pagant. Perquè això, mira, cadascú treballa... sinó que el que diu és... Aquesta condició és avantatjosa perquè significa un detriment del sou que ja rebia dels treballadors. Llavors, és còmplice, no és còmplice, o sigui... No vull prendre partit, però vull dir, és una inquietud de...
No té raó.
Podríem demanar al secretari que ens truqués, que ens ho aclarís.
A més, repeteixo el que he dit abans, com a empresari això és molt perillós. Donar ofertes a la baixa i oferir millors serveis...
Bueno, donar ofertes a la baixa és bastant habitual.
I oferir millors serveis
amb tota mena d'administracions.
El que passa és que potser aquesta empresa és gestionada d'una manera més eficient, no ho sé, no conec el tema, però potser que aquest servei gestionat d'una manera més eficient permet que els seus treballadors facin menys hores extres o menys el que sigui, menys nocturnitats o menys el que sigui, que acaba repercutint en el seu sou. Però acaba repercutint en el seu sou perquè la nova estructuració del servei, que desconec si és això,
però
que podria ser, faci que hi hagi menys nocturnitat, menys festivitats i menys el que sigui. Se m'ocorreix que, per exemple, aquest servei de les urbanitzacions, fet amb taxi, evidentment és subcontratar amb un tercer, amb un segon empresari, probablement els alliberi de que hi hagi un conductor que fa nocturnitat, que fa diumenges, que fa festius, que costa molt més.
O suposem també que s'estalvien alguna línia de bus per dues, tres, cinc persones que viuen en algun lloc en concret, no?
Bus, marquesines... Suposo, no ho sé, ho desconec, però probablement... En algun lloc hi ha d'haver l'estalvi, i no crec que tot l'estalvi estigui sobre les esquenes dels treballadors. I si realment hi ha estalvi sobre les esquenes dels treballadors, crec que serà a canvi d'una millora de les seves condicions, de treballar menys hores o el que sigui. Probablement sigui això. No m'explico que puguin que acabin fent la mateixa feina cobrant un 20% menys. Tot i que és possible, perquè en aquests últims anys s'ha vist. Hi ha moltes empreses que han agafat i han dit: senyors, estem en crisi, i aquí o ens baixem tots i ens apretem el cinturón, o això no funciona. Decidiu vosaltres en assemblea, o us baixeu el 10% tots el sou. Això ha passat.
Això és decisió interna de l'empresa.
Molt bé.
És decisió interna.
Tampoc, amb les èpoques que corrim, tampoc seria tan extravagant.
Però això és molt digne per part dels treballadors, perquè en lloc de fer fora cert nombre de treballadors, tots arriben a un pacte de rebaixar-se el sou.
En qualsevol cas, no sabem si...
Estem especulant.
Exacte.
No, per això està bé el debat, perquè... El debat genera que busquem respostes, genera que tinguem coneixement i, d'alguna manera, almenys a mi m'agrada, sapiguem millor a quin món trepitgem.
Però, clar, seria inversemblant que l'Ajuntament, quan fa un plec de condicions, que digui que els treballadors de l'empresa han de cobrar com a...
No, jo no he dit això en cap moment. És més. O sigui... La controvèrsia aquí plantejat és si una empresa paga no massa generosament als seus treballadors, això és absolutament aliè a l'Ajuntament. Ara, a l'hora de concedir, hi ha algú que alerta, que diu, escolti, sàpiguen que estan donant una concessió a un senyor que, pel fet de rebre la concessió, baixarà el 20%, un X% del sou als seus treballadors.
És a dir, s'apel·la a una certa ètica.
Exacte.
Una consciència.
Sí, sí, sí. No, no, tothom la té.
Avui va de consciències, el programa. Sí.
Va més tenir consciència o una excessiva consciència que no ser un inconscient, no? I la subconsciència ja no sé que la deixaria. Ja no sabem. 5 minuts per arribar a les 10 en punt del matí. Com ha anat el carnaval? Anem a distendir una mica la xerrada. Com ha anat el carnaval? Com l'han viscut?
Bé, jo... Bueno, suposo que en la línia dels últims anys jo he vist dues o tres carrosses que m'han semblat força espectaculars, les disfresses molt treballades, després el gruix correctes i alguna que deixava una mica que desitjar, però suposo que en la línia d'altres anys. Sí que m'ha sorprès una mica el ballat aquest de la Riera, tot aquest ballat continu, que no permetia que en cap punt es pogués creuar d'un costat a l'altre. I, bueno, potser és un punt a millorar, no? Pensant que durant la Rua del Carnaval, que dura un parell d'horetes, pugui haver gent que hagi de travessar la Riera d'un costat a l'altre. Parlo en cas concret, nosaltres havíem quedat amb uns amics per dinar i aquesta persona havia anat a treballar a la part, diguéssim, de cap a l'Ajuntament, i per atravessar la Riera i venir cap a la zona de Fanals, doncs, bueno, va tenir que fer la volta quasi pel Casino Vell, no? Per l'estació d'autobusos, per munt, anar pel Molí, vull dir, va tenir que fer una volta impressionant. Una persona anava a peu, no anava amb cotxe ni anava amb moto, anava a peu, perquè no la deixaven passar. Per...
En el passeig sí que hi havia passos.
Pel passeig,
en el passeig es podia passar. Creuar
doncs
a peu.
La Riera no. Diguéssim, per vora mar.
No, però el passeig podies creuar, el passeig sí, de mar. Sí, sí, a l'interior hi havia...
El passeig poder sí, la Riera no.
És estrany, no?
La Riera,
no. Passeig,
la Riera hi havien posat aquestes valles encadenades
sí.
I de dalt a baix de la Riera... Jo vaig poder passar amb el meu fill el dissabte a la tarda, però vaig haver d'anar fins pràcticament fins a l'estació d'autobusos, a dalt de tot, passar la farmàcia, i demanar-ho a un urbano, sisplau, i em va dir, espera't un moment, jo t'indicaré... Però era una zona que les valles no estaven encadenades,
això,
és a dir...
Això és el que passava al passeig. En els pas de peatons, els pas Ebre, hi havia la valla, i a la Riera, quan no hi havia la rua, també hi havia aquest sistema.
Però des de l'estació d'autobusos fins a tocar del passeig marítim el que és la Riera, tota sencera era un búnquer. Era un búnquer.
Però quan no passava la rua...
Quan no passava la valla, no ho sé.
Quan no hi havia la rua, jo sí que ho sé, perquè vaig passar-hi, en els passos de vianants la valla s'obria, estava oberta.
Sí, sí, sí.
Llavors, en el passeig, igual. I a dos puestos del passeig, jo veia des de casa, passava la gent, evidentment hi havia un municipal en aquell pas, que quan entra carrossa o entra colla i colla i tal, passava la gent.
Sí. Doncs probablement seria una cosa que es podria tenir en compte de cara l'any que ve.
És estrany que la Riera...
Suposant que era el dispositiu de seguretat en aquella zona.
Home, segur.
Però això ja era segur, també.
Segur. Però vull dir que amb tot el pas de la Riera, des del passeig marítim fins a l'estació d'autobusos, tota aquella zona no hi havia un lloc on es podia passar. Cap. Zero. Almenys el dissabte a la tarda no hi era.
És estrany perquè Lloret sí... Ara jo diria que ho vaig veure el diumenge al matí. El dissabte a la tarda no hi vaig fixar. Diumenge al matí segur.
La llàstima és que hem vist per televisions estatals imatges, fins i tot a TV3, de que altres carnavals d'altres municipis de la Costa Brava Nord i de la Costa Daurada, i la imatge del carnaval de Lloret de Mar
no
hi ha manera.
No ha sortit.
Amb el maco que és, no hi ha manera.
Però potser no és prou potent.
Sí, clar, potser els altres són més potents.
Doncs...
Els periodistes per què no els seleccionen? Per què no seleccionen el nostre carnaval? Suposo que hi ha un criteri periodístic al darrere, no? O vols dir que hi ha un criteri polític?
Jo només dic que no sé per què no veiem el carnaval de Lloret de Mar, per exemple, a TV3.
I n'han sortit molts flaixos de molts puestos.
I tant, per això.
Lloret no. I a Lloret van guanyar dos colles de Tossa.
Sempre.
Com sempre.
Això ja
és gairebé una tradició.
I Lloret, quan anem al Carnaval, diem a veure què han fet aquest any els de Tossa, a veure què han fet els de Tossa.
Semblem el Barça i l'Espanyol. Senyors, gràcies per ser aquí i compartir aquesta hora amb nosaltres. Rafel, gràcies. Miquel, gràcies. Agustí, fins una pròxima. A tots vostès, fins al pròxim dijous a la tertúlia de la ràdio de Lloret.
Bon dia.
Bon dia.